Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que Jordi Vendrell es va inventar l'any 1995 i que aquesta temporada, com tots sabeu, emetem en format podcast des de vilaweb.cat, normalment a partir del dijous divendres, i també més de 150 emissores de tots els països catalans. Recordem molt especialment els amics d'Ona Mediterrània, aquesta magnífica iniciativa de ràdio a Mallorca que acaba de posar-se en marxa i que també inclou l'Internauta entre els seus programes. Molt benvinguts, especialment als amics mallorquins. Com cada setmana, en Joan Jofre, preparant el seu bricolatge informàtic. Que m'ha agradat
bon
això
dia.
Del bricolatge.
Avui serà més bricolatge que mai.
El bricolatge. Avui és més bricolatge que mai?
Sí.
Home, el dia aquell dels Pringles per fer antenes ja era molt de bricolatge, eh? Martí Crespo, què tal, Martí?
Bon dia.
A l'altra banda dels vidres, el Jordi Carreño. I avui tenim amb nosaltres en Jordi Santacana. Benvingut, Jordi.
Bon dia, gràcies.
Jordi és el director de, a veure si ho diré bé, CatUAB.
Molt bé.
CatUAB.com. Una empresa que esteu a Mollà.
Exacte, Mollà, sí.
Que treballa sobretot amb aquesta cosa que la gent li ha donat per dir drons. A tu no t'agrada la paraula, després ens ho explicaràs. UAB seria objectes voladors no tripulats.
Més o menys, sí, exacte.
Va, exacte, un identifier dels ovnis.
Un manet.
Un manet aerial vehicles, molt bé. Com sabeu, tot aquest món de les coses que volen, per dir-ho d'alguna forma, i que volen sense presència humana, està explotant completament. Tothom, siga per hobby, siga per aplicacions, està jugant amb això, i el Jordi i la seva empresa, des de la perspectiva del treball civil, diguem, no té res a veure amb tota la història aquesta dels drons militars, res en absolut, està treballant molt, i amb ell, i de tot això és del que parlarem en l'Internauta d'aquesta setmana.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Ens anem acostumant això a veure màquines voladores una mica allà per tot arreu. Sobretot aquestes petites s'estan fent molt populars, que són més per hobby, eh? Per diversió. Hi ha gent que ja te la trobes que va fent volar coses. És un fenomen clarament en explosió, i tal i com ens explicarà ara el Martí Crespo, en Jordi Santacana i CatUAB tenen molt a veure amb tot plegat. L'informe del Martí Crespo.
L'informe de Martí Crespo.
Tot i que la idea de fabricar aparells aeris no tripulats va sorgir fa un segle, en el context de la Primera Guerra Mundial, la gent no s'ha començat a fixar en els anomenats drons, el que coneixem ara per drons, fins als últims temps, podríem dir. Durant molts anys, aquests petits avions comandats remotament o amb un cert grau d'autonomia han anat molt lligats al sector militar, però a poc a poc han anat conquerint també espai més enllà dels usos bèl·lics i s'han començat a dissenyar, doncs, per complir tasques més de caràcter civil o, com deia en Vicent, ja per hobby. Ara mateix n'hi ha de moltes menes, formes i dimensions, amb un ampli ventall d'aplicacions per transportar materials, tasques repetitives, feines en entorns perillosos, doncs, per als humans. A casa nostra, una de les empreses més veteranes és CatUAB, dedicada des del 2003 a l'observació aèria i la teledetecció basada en l'ús d'aeronaus no tripulades i, pel que sé, de fabricació pròpia.
Exacte, sí.
CatUAB col·labora o ha col·laborat amb l'Agència Espacial Europea per localitzar mines antipersona a Bòsnia, ha col·laborat amb l'IRTA de la Generalitat, doncs, en projectes d'agricultura de precisió, control de plagues o focs, i ara mateix treballa en un projecte bastant gros, o bastant, diguem-ne, en el qual hi ha molt esforç, que és la construcció d'un centre tecnològic a Mollà, al Bages, que serà el primer al país per a drons amb usos civils. El projecte aquest consta de tres grans pilars o tres grans potes: una finca de 14 hectàrees, un edifici sostenible que ha d'acollir, doncs, CatUAB i les empreses que vulguin, i també un espai aeri restringit per a proves d'ús no militar i per al qual ja teniu permís. No?
Molt ben resumit, sí.
L'espai aeri vol dir una zona on només pugueu navegar vosaltres.
Exacte. Per explicar-ho d'una manera fàcil d'entendre, podríem fer una comparació amb la indústria de l'automòbil. Fa servir circuits de proves, com pot ser Montmeló o l'Idiada, per fer tota aquella experimentació que no seria prudent o no seria adequat o no seria segur de fer a la via pública. Doncs de la mateixa manera, els desenvolupadors d'avions no tripulats necessitem d'un entorn de proves on fer activitats de formació, vols experimentals, on puguem fer-ho amb les millors garanties a tots nivells.
M'ha fet gràcia, abans d'entrar, comentàvem que tu provens d'una família tecnològica i que als 18 anys ja volies volar.
Sí, exacte. Jo me'n recordo que les sobretaules amb els dinars amb la família, de Nadal, per exemple, doncs el meu pare i el meu oncle no parlaven d'esports ni de política, parlaven de física, de química, de tecnologia, i és això el que jo sentia des de petit.
I aleshores que... Per què especialment l'aviació? Què et va cridar?
Això no se sabrà mai, això és ben misteriós, és ben bé una vocació innata que de petit ja em va agafar. Jo crec que en el fons és perquè no m'he acostumat al fet de que els avions volin, ho continuo trobant màgic i això em continua sorprenent cada vegada, per això no em cansa.
Que un senyor que es dedica a fer avions sí. El sorprengui que volin té molt de mèrit.
Sí. Sí, però és curiós perquè l'explicació de per què volen s'ha anat reformulant i cada vegada és més complexa. És a dir, en els llibres, per exemple, que estudien els pilots, tots els conceptes teòrics que se'ls expliquen, doncs cada vegada s'han anat reformulant perquè, en el fons, l'explicació de per què vola un avió és força, força complexa.
I ho sabem?
Sí, hi ha una teoria que diu...
L'última teoria quina és?
Tenim una idea.
L'última hipòtesi quina és?
La teoria més encertada és que els diners són el que fan volar els avions. És el que els sustenten. Com a mínim aquesta no és falsa, perquè no és mai barat.
Vosaltres, de tota manera, vau començar molt d'hora, no? El 2003.
Sí.
Clar, ara, per exemple, tu insisteixes molt a separar els drons militars aquests tan famosos de la resta, però, diguem... Ara la població s'ha acostumat a sentir parlar sobretot d'aquests avions militars que semblen l'última tecnologia, etcètera, etcètera. En canvi, vosaltres esteu fent volar naus no tripulades des del 2003, que és
exacte.
Molt de temps enrere.
I això ha marcat molt la història de l'empresa, perquè actualment hi ha una indústria auxiliar que fabrica tot tipus de components per drons, de manera que qualsevol empresa o particular que tingui els coneixements pot... com qui fa un mecano, doncs comprar tota una sèrie de components que estan a la venda i combinar-los de la manera que cregui oportú per fabricar un dron. Això és força recent. Quan nosaltres vam començar l'any 2003 no existia aquesta indústria auxiliar i per tant nosaltres vam haver de desenvolupar totes les parts estratègiques que intervenen en un dron i això ens ha donat ara de la capacitat de tenir la flexibilitat i la independència de disseny en totes les aplicacions que fem. Per tant, nosaltres no depenem de proveïdors externs en totes les parts que són claus.
I quan parlem d'un UAV d'aquest, d'un avionet, jo li dic avionet, no sé
bé,
si és insultant
bé,
això.
No, en absolut.
Val. De què estem parlant? És a dir, com és de gran una cosa d'aquestes? Depèn molt de la utilització. Què penses primer, l'he de gastar per això i el fas en funció d'això?
Com a concepte, des dels...
Cada parell és diferent de l'altre? No n'hi ha sí, Boeing no sé què, Airbus no sé què?
Hi ha una indústria que fabrica uns models, però en general podem dir que hi ha drons des de 10 grams fins a moltes tones.
Bueno, n'hi ha aquell lío que va armar Amazon amb aquella cosa que deia que sí. Repartiria paquets. Allò
va ser una gran propaganda.
Però que no se sap si era veritat. Sí. Perdona, segueix.
Sí. No, deia que com a el concepte drone inclou des de parells de 10 grams fins a moltes tones. Nosaltres creiem que els avantatges d'aquesta tecnologia són màxims quan el pes és mínim. És a dir, fer un aparell que consumeix tant combustible com un aparell tripulat, que costa igual o més, que suposa igual o més perill. Creiem que quan el dron té un tamany ja una mica gran, molts dels avantatges tecnològics s'han difuminat, s'han perdut. Per tant, nosaltres estem especialitzats en mini-drons, entenent per mini aparells de 2 quilos de pes al voltant d'això. El més gran dels nostres pesa 10 quilos, però la majoria de les feines les fem amb un aparell que en pesa 2.
I quina autonomia tindrien, per exemple, aquests mini-drons? És a dir, jo m'imagino, si són allò comandats remotament, Primer, com es comanden, perquè evidentment quan tenim una imatge dels drons aquests grossos i militars, per exemple, doncs que fan milers i milers de quilòmetres, dius, això com va? Suposo per satèl·lit, però en un mini-dron potser és un altre tipus
el,
de...
El model amb el que treballem més habitualment té una autonomia d'una hora, i en una hora, perquè ens fem una idea, podem arribar a generar una imatge aèria d'unes 400 hectàrees de terreny, amb força nivell de detall. Això ens permet fer moltes feines d'agricultura de precisió, urbanístiques... És una bona mida. D'alguna manera és com un utilitari, és a dir, és un aparell que potser no ho fa tot perfecte, però fa moltes coses prou bé.
I la funció principal que feu servir vosaltres és això, investigació científica, diguem? O sigui, per exemple, el Martí ha dit això dels camps, de veure plagues o els incendis. M'imagino que en un incendi, per exemple, és molt útil. Bé. Una pregunta prèvia que volia fer abans i se m'ha oblidat. Això a quina alçada vola?
Tècnicament pot arribar a alçades de 4 o 5.000 metres, tècnicament, teòricament.
Això vull dir, un avió a quant vola? Un avió de passatgers?
Pot arribar a volar fins a 11 o 12.000 metres.
Val.
Per tant, aquí estaríem entrant ja en el terreny de la legalitat, que també en podem parlar, perquè és tot un món que s'està desenvolupant paral·lel al món tecnològic, s'està desenvolupant el món legal i normatiu. De fet, nosaltres estem col·laborant aquests dies amb el Ministerio de Fomento i amb AESA, que és l'organisme que està redactant la normativa que regularà aquesta tecnologia en un futur proper. I estem agraïts que ens hagin convidat a participar en la redacció d'aquesta tecnologia junt amb altres empreses.
Però vol dir que els vostres avions volen per sota dels avions de passatgers, diguem. Actualment,
Exacte, nosaltres volem més baix. Volem més baix, és a dir, volem a un límit de 300 metres sobre el terreny, en zones que no estiguin específicament limitades per l'espai aeri, per exemple, proximitat d'aeroports, zones que tinguin alguna específica prohibició, com poden ser centrals nuclears o altres àrees sensibles, però fora d'aquestes zones podem volar fins a 300 metres sobre el terreny.
Sense ni permisos ni sense res.
No, perquè actualment no ho preveu cap normativa, ni que es pugui demanar un permís. Per tant, estem en una fase prèvia. D'alguna manera, nosaltres sempre diem que els germans Wright, quan van inventar l'aviació, es van enlairar sense certificat d'aeronavegabilitat, sense matrícula, sense llicència de pilot, sense res. Ningú els hi va demanar, després sí que ja es va posar ordre tot plegat, i és el que s'està fent ara.
Clar, però amb ultralleugers o avionetes, o sigui que no volen tant el, com per exemple un avió comercial, amb això no hi hauria potser...
Actualment,
un cert risc.
Aquesta capa fins a 300 metres sobre el terreny és el que s'anomena espai aeri classe F o G, o capa de lliure circulació, que ve a ser el que pel mar és la platja. Quan anem a banyar-nos tots veiem que a 200 metres de la platja hi ha unes boies de color groc. Vol dir que les autoritats que regulen el trànsit marítim consideren que allò no és mar. És tan proper a la platja que un pot banyar-se amb un flotador, amb una barqueta inflable que no tingui cap homologació ni un tingui cap titulació, sempre que no surti d'aquestes boies de 200 metres. Doncs bé, a l'aire aquestes boies estan a 300, i diguem, el que passi 300 metres per sota, doncs no es qüestiona actualment.
Llavors el que et preguntava jo era dir, les feines principals que feu, per exemple, són amb càmeres, m'imagino, i de tindre una visió des de dalt. Això seria el mercat, diguem, més habitual seria aquest.
Nosaltres estem especialitzats en el que s'anomena observació de la Terra, que és una mica un concepte molt ampli, que inclou tasques que actualment s'han estat fent amb satèl·lit, amb avió tripulat, és a dir, imatge per aplicacions tècniques o científiques, no imatges per exemple, per filmació de publicitat, de pel·lícules, d'aquest tipus d'aplicacions, diguem, que són més artístiques. Nosaltres estem concentrats en les aplicacions tècniques, és a dir, que fem termografies aèries, per exemple, per al control dels abocadors industrials.
Què és una termografia?
Termografia és una imatge tèrmica que quan es fa des de l'aire permet posar de manifest propietats que d'altra manera no es veurien.
D'acord. Aleshores feu, per exemple, aquest tipus de coses, d'aquest fotografies precisades per mapejar, diguem així.
Exacte.
Per fer mapes.
Exacte. I això té moltes aplicacions, des del control de platges, per exemple, amb l'àrea metropolitana de Barcelona, volem les platges de l'àrea metropolitana cada estiu, i això permet contrastar que tot el mobiliari urbà de la platja, per exemple, que està en una cartografia específica, podem superposar-la a la imatge real i contrastar si realment la teoria coincideix amb la realitat. És a dir...
Això és molt divertit. Sí. O sigui, podeu saber si n'hi ha les dutxes, exacte, els xiringuitos...
Exacte, 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 exacte. Podem saber si les papereres són al seu lloc, si en falten...
En sèrio, papereres
sí,
i tot?
Sí, podem saber si un xiringuito té 4 taules de més, si el lloc de la Creu Roja s'ha hagut de posar 50 metres més endarrere perquè un temporal es va endur sorra... Podem veure que l'ús de la platja, per exemple, es concentra a prop de pàrquings, d'estacions de tren, i queden trams de platja que estan buits i que, per tant, es planteja de com millorar-hi l'accés. És a dir, es posen en relleu moltíssima informació útil. Aquest és un exemple, però n'hi ha molts d'altres. Hem col·laborat, per exemple, amb el Departament d'Agricultura de la Generalitat per fer el control de les subvencions agràries europees, per contrastar... Com? Contrastar amb imatges aèries que l'expedient de cada finca coincideixi el document amb la realitat.
Clar, que si diuen que tenen plantat...
Que estigui plantat el que plantaria.
Exacte, exacte, exacte. És una de les aplicacions que hem fet.
I abans el Martí us ha preguntat això, com es controla això? És a dir, imaginem lo de la platja, val? Tu sí. Et poses a volar sobre la platja, que deu despertar un gran interès per part dels
banyistes. No, no es veu ningú.
No, no es veu ni sent ni es veu, excepte en la fase d'enlairament i aterratge, però
no,
és molt difícil veure l'aparell quan està volant a 300 metres d'alçada, fins i tot sabent on és, fixant-hi molt, normalment no ho veus.
Val. Però algú l'ha de veure per guiar-lo.
Sí.
I com es
nosaltres
fa això?
Tenim un centre de control mòbil que és igual que una cabina d'avió, com si haguéssim serrat la cabina d'un avió i l'haguéssim col·locat en un remolc. Tenim 2 seients, pantalles, un entorn tancat, com un simulador de vol, per dir-ho d'alguna manera, des d'on tenim tota la informació que té un pilot d'un avió convencional, és a dir, es pilota exactament de la mateixa manera. Nosaltres estem veient el que veuria el pilot des d'aquella alçada a través d'una càmera i tenim totes les dades amb instruments que ens diuen l'alçada, la velocitat, la distància, l'estat de les bateries, tots els paràmetres de navegació, un mapa mòbil on veiem la posició de l'avió. Abans d'haver fet això, nosaltres comencem fent una planificació del vol, que la fem a l'oficina un dia abans o uns dies abans, on el que fem és fer coincidir els requeriments del client amb les capacitats del nostre sistema, i aleshores planifiquem en quins punts, a quines coordenades, a quina alçada haurem de disparar les imatges, perquè en funció de l'òptica, del tipus de sensor, de tot plegat, doncs hem de planificar exactament quines trajectòries tindrà aquest vol.
I per això la pregunta era, n'hi ha un pilot d'això?
Sí, sí, hi ha un pilot.
N'hi ha un senyor que físicament porta la màquina, encara que a distància.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
I no veient-la?
No, en cap moment el veu.
És com si
però...
estigués sentat a la cabina.
Exacte, però
la cabina hi és, no?
Té la sensació de ser allà dins, és una mica com quan un veu una pel·lícula, si la pel·lícula és prou bona, doncs un entra dins del que el director s'ha proposat, i quan estàs pilotant un dron, doncs tu tens la impressió de que estàs allà dalt.
Però dius que la cabina és mòbil, o sigui, la cabina és presa, diguem-ne, és allà on està volant.
És una unitat mòbil que desplacem a les proximitats de la zona de treball, és a dir, nosaltres tenim un radi d'acció de 15 quilòmetres, i això vol dir que hem de buscar un lloc d'enlairament i aterratge que estigui dins d'aquest radi.
I necessiteu molt d'espai per enlairar-vos?
No, l'enlairament es fa a mà, és a dir, el llancem a mà. El llancem,
com
el llancem directament.
Paper?
Exacte, exactament igual. Exactament igual.
I... Però parar-lo no, per aterrar no el pareu amb una mà.
No, l'aterratge es fa en qualsevol tros que no tingui obstacles, a la platja, per exemple, a la sorra mateix, perfecte, en un camp, en un racó de sembrat, en un camí, és a dir, l'avió no té ni tren d'aterratge, quan toca les herbes s'atura en 2 metres.
Parlem, per fer-nos una idea dels minidrons aquests, són, diguem-ne, com un avionet.
Sí.
O, perquè, clar, ara també hi ha aquells drons que són, no sé si en diuen quadròpters o no sé com en diuen, que és com un petit...
Aquells rodons.
O rodons o quadrats amb 4...
L'aviació no tripulada en molts aspectes està reproduint l'esquema de l'aviació tripulada convencional. De la mateixa manera que hi ha helicòpters i hi ha avions en el món de l'aviació clàssica, per dir-ho d'alguna manera, i els helicòpters serveixen per unes determinades tasques i els avions per unes altres, doncs a l'aviació no tripulada els drons reprodueixen el mateix. Hi ha drons amb ala rotativa, tipus helicòpter, i avions amb ala fixa. Uh-huh. I cada un serveix per una cosa diferent.
I els avions aquests, com es propulsen?
Motor elèctric, gairebé tots. Motor elèctric té molts avantatges. És molt fiable, és totalment silenciós, produeix molt poques vibracions, es pot aturar i engegar en vol sense cap problema. tots són avantatges...
Sí, que, perdona, que vol dir que es pot aturar amb...
Que l'aturem al vol.
Si
no, 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 continua planejant. Moltes vegades a l'estiu, quan hi ha corrents d'aire ascendents, fem gairebé tota la feina amb el motor aturat. I aprofitem els corrents d'aire ascendents per anar mantenint el vol i estalviant bateria.
Ostres.
Com un ciclista que li vingui baixada, doncs no cal que pedali.
Sí, però el ciclista té asfalt a sota sí, terra, eh?
Sí, però és així com aquests corrents ascendents ajuden a sustentar l'avió i es pot mantenir de vegades molta estona. De vegades la feina ha estat fer-lo baixar. Sí.
Que faci cas.
Però, perdona, aquests avions sí. Tenen una mida.
Sí.
O sigui, no són petits.
Sí. El nostre model Atmos 6, en aquesta cas és la sisena iteració d'aquest mateix model, el que l'hem anat perfeccionant al llarg d'aquests 10 anys, fa 1,80 m entre punta i punta d'ales i carregat amb la càmera, amb la bateria i amb tot el que cal per treballar pesa 2 quilos.
I això ho llanceu amb, una mà, amb
sí,
la mà?
Sí, sí, sí. Bé, el llancem a mà.
Tenir una mica de...
No, perquè el motor l'ajuda molt a sortir, no és difícil. Això és més fàcil un cop vist que no pas explicat.
Bé, sí, és més fàcil vist que no m'has
explicat. Això YouTube ens ho soluciona de seguida, sí, sí. No caldrà.
De tota manera, aquests que comentava el Martí, aquests rodons, quadròpters, crec
sí,
que
sí.
Això entra molt en aquest terreny del hobby, no? És a dir, n'hi ha gent que no li fa gràcia.
No necessàriament.
No?
Són, de fet, no... quan actualment estem veient moltes imatges de televisió que estan generades, i de cinema també, que estan generades... També,
sí, a la Via Catalana es va filmar.
Moltes vegades per nosaltres, que estem molt atents a aquesta tecnologia, de vegades estic veient un reportatge, una pel·lícula, i identifico una escena que no s'ha pogut fer de cap altra manera. Normalment són escenes que comencen arran de terra, a prop de persones, i on es van enlairant molt més enllà del que una grua, una pèrtiga permet. I aleshores ja identifiques que aquella imatge només s'ha pogut gravar amb un multicòpter.
Multicòpter.
Sí. Hi ha multicòpters, de vegades si tenen 4, doncs en tenen 4 còpters, octocòpter 108, o en general multicòpter.
I la connexió entre terra i l'avió, què va, per radiofreqüència?
Sí, en el nostre cas hi ha 4 enllaços simultanis. Hi ha un enllaç de telemetria on ens arriben totes les dades de l'avió, les dades del GPS, de sistema inercial, de les alarmes. Després tenim un enllaç de microones on ens arriba el senyal de vídeo. Un tercer enllaç on en tenim el senyal de control i un quart enllaç que és el d'emergència. És un enllaç que es faria servir en el cas que els altres fallessin. Això vol dir 4 antenes.
Us fallen gaire o no?
No, per sort toquem fusta per aquí, no hem tingut cap pèrdua en els últims anys. El que sí que hi ha de vegades són problemes tècnics que es produeixen en ple vol i que es resolen com es resolen diàriament en cabines d'aviació tripulada i el comandant no ens ho explica mai. Això és normal.
I la, diguem, qüestió meteorològica és important? O sigui, si plou,
sí.
El vent, m'imagino que deu ser...
Afecta de dues maneres. Per una banda hi ha els límits operatius de l'avió, és a dir, hi ha un límit de vent a partir del qual doncs, no és prudent, el mateix passa amb la pluja, però bàsicament el límit real és la qualitat de la feina que anem a fer. És a dir, si hi ha un dia núvol, gris i està plovent, doncs la qualitat de les imatges que generarem serà baixa, per tant aquest vol no tindrà gaire sentit. Per tant, nosaltres ens preocupa més, per exemple, les ombres dels núvols. Un dia de primavera d'aquests que hi ha aquests cúmuls blancs generen ombres sobre el terreny, i aquestes ombres són un defecte a les nostres imatges que intentem evitar. Per tant, ens preocupa sobretot la qualitat de les imatges que lliurem al client, perquè al final el client no és un fan d'aquesta tecnologia necessàriament, sinó que ens contracta perquè les especificacions tècniques, els terminis, els preus li encaixen. Per tant, ens preocupa molt el que lliurem al client.
I parlant d'això de preus, què? Que és barat, és car...
A veure, una manera resumida de dir-ho és que, per exemple, a partir de 800 euros podem generar un ortofotomapa, que per dir-ho senzillament és el que veiem a Google Earth quan nosaltres naveguem per veure doncs, una casa de colònies o per veure la platja aquella on vam estar a l'estiu. Una ortofoto d'aquestes característiques, d'una resolució de 15 centímetres píxel, vol dir que cada píxel correspon a 15 centímetres sobre el terreny, que és una resolució estàndard, doncs d'unes 50 hectàrees a Catalunya podríem fer-lo per uns 800 euros, que és un preu molt raonable. Després, si fem servir càmeres més sofisticades, com les càmeres tèrmiques, càmeres hiperespectrals, altres aplicacions nocturnes, tot això va encarint. O de vegades el desplaçament, quan ens criden doncs, de llocs que estan molt allunyats de la nostra base de Mollà, doncs això encareix per al desplaçament, les dietes, etc.
I la clientela seria més institucional, és a dir, més govern, més administracions que no pas...
Sí. Treballem molt per aplicacions tècniques, científiques, administratives, perquè l'observació de la Terra no deixa de ser un sector força estratègic, on difícilment una empresa privada o un particular hi tingui un interès. Sí, Google, de fet, ens ajuda molt a explicar el que fem. Quan un va a Google, doncs, troba aquella imatge, troba que és una manera molt pràctica d'observar la Terra des de l'aire, però aleshores es troba, per exemple, que aquella imatge no està actualitzada. A lo millor té 3 o 4 anys. I per un ajuntament que vol fer una planificació urbanística, doncs aquella imatge a lo millor no és útil perquè ja no apareix ni aquella rotonda, ni aquell polígon que estan preparant, ni aquell moviment de terres que van fer. I, per tant, aquí és quan nosaltres comencem a oferir més resolució de la que ofereix Google, aquestes diferents bandes espectrals, l'actualització de la imatge, tot això.
Això és l'internauta aquesta setmana volant de la mà del Jordi Santacana, director de Cat2AB, dels qui vulgueu saber-ne més, www.cat2ab.com, que és aquesta empresa de Mollà que es dedica a fer volar a aparells no tripulats, això, UABs o drons o quadròpters. Els quadròpters són una classe, eh?
Sí, no, multicòpters.
Són... Multicòpters, això m'ha agradat molt, m'ha semblat un dinosauri o alguna cosa. Semblant. Després de la pausa publicitària, el Joan Jofre ens explicarà els seus invents del TVO i seguirem parlant amb Jordi Santacana.
L'internauta, amb Vicent Partal.
Borges.cat, Desigual.cat, Nostrum.cat.
Els de casa ens identifiquem a internet amb el .cat.
Danone.cat, Deutschebank.cat, Microsoft.cat.
Els de fora també. Registra el teu domini.cat des de només 8 euros. Informa-te'n a www.domini.cat. En català, .cat.
La botiga de VilaWeb és l'aparador d'una nació que vol ser lliure.
A Barcelona, al carrer Ferlandina, número 43, a prop de la plaça del Magba. I a internet, a botiga.vilaweb.cat.
Els vostres regals, feu-los en català.
En Joan Jofre t'ho resol.
Bueno, el bricolatge del Joan Jofre d'aquesta setmana, de què ens parles?
Continuem el que vam explicar la setmana passada, que ja no sembla molt lluny, però era la setmana passada, que era com treballar en grup. I si recordeu, la setmana passada estàvem explicant com compartir documents a la xarxa, al núvol, no el núvol aeri, sinó el núvol informàtic, i citàvem l'exemple del Dropbox o citàvem l'exemple d'altres serveis comercials, el Google Drive, el Simplicity, el SkyDrive de Microsoft i tota aquesta gent. I vam dir que avui explicaríem com configurar o com muntar-nos a casa nostra un Dropbox caser. És a dir, estàvem explicant que hi ha gent que és una mica, li costa una mica que les seves dades estiguin al núvol. Doncs muntem-nos el núvol a casa nostra, portem el núvol, arrosseguem-lo fins a casa nostra. Però, abans d'això, voldria fer un incís, perquè la setmana passada, a finals de setmana, es va anunciar una cosa nova que lliga bastant amb tot el que hem estat explicant fins ara, i és un tros de núvol que Google ha creat per guardar totes les nostres fotografies, per tenir còpia de totes les nostres fotografies i vídeos al núvol, gratis.
Gratis?
Gratis.
No entendré mai. De quantes gigas parlem?
Això que fa Google no ho entendré mai.
Quantitat il·limitada de fotografies i vídeos. Quantitat il·limitada de fotografies i vídeos guardades al núvol i directament des del teu telèfon, sigui Google o sigui iOS. Té una limitació, alguna limitació havia de tenir. És la foto no pot tenir més de 2048 píxels o d'amplada o de llargada. O sigui, la lluny,
Però això és,
la mida màxima, és molt. Són 2048 píxels, i el vídeo no pot tenir més de 15 minuts a una resolució de 1080. 1080 és alta definició. O sigui, 15 minuts per vídeo. Pots posar-ne tants vídeos com vulguis. I tantes fotografies de 2048 com vulguis. Per fer-ho, l'únic que heu de fer és, des d'aquesta setmana, és baixar-vos el software de Picasa, el nou, l'última actualització que ha sortit aquesta setmana, i automàticament totes les fotografies que tingueu al PC o al Mac, allà, les pujarà al núvol i allà les tindreu guardades. I les que tingueu en el vostre telèfon, o les que feu a partir d'aquell moment amb el telèfon, us baixeu l'aplicació, una aplicació que es diu Foto d'Android, o l'aplicació de Google Plus per iOS, i a partir d'aquell moment totes les vostres fotos, a la que feu una foto, la penjarà al núvol i la tindreu copiada.
Molt, està molt bé, perquè fa empatia a vegades les fotos.
És el que anava a dir, quanta gent no té còpia de les seves fotos i seria capaç de suïcidar-se el dia que perdés el disc dur totes les seves fotos.
Sí, sí, aquelles 30.000, oi? O 40.000 sí, que hi ha per l'ordinador.
Bé, aleshores,
i el Picasa, a més, us serveix per organitzar-les i per posar-les per events i totes aquestes coses. Bé, però anem a fer un Dropbox. Anem a fer un Dropbox a casa per guardar les nostres coses més confidencials. Les fotos no cal que siguin tan confidencials. Hi ha un programa que es diu OnCloud, el núvol propi, que és programari lliure. El podeu baixar a oncloud.org i l'únic que heu de fer és baixar-vos per emular exactament com funciona en Dropbox. Sincronitzareu els vostres arxius des de qualsevol lloc, els podreu veure al vostre dispositiu mòbil, et permet compartir els arxius amb la gent que tu treballes, li pots enviar un link i veure'l, ell se'l pot baixar, li pots donar drets en una carpeta i baixar-se aquells arxius, etc, etc. I a més, encara com a bonus, pot veure i sincronitzar els teus contactes, els teus calendaris i els teus favorits del navegador.
I això dius que és gratis?
I això és gratis. El software aquest és gratis, excepte, sempre hi ha un excepte, excepte la versió del dispositiu mòbil, però vaja, és a dir, val 89 cèntims d'euro, tampoc és cap dispendi. Crec que el podrem pagar entre tots. La versió d'Android val només 79 cèntims d'euro. O sigui, els que tenen un iPhone han de pagar 10 cèntims més per demostrar que tenen un iPhone.
En qualsevol cas, no res.
Bé, què més podeu fer amb això? Baixar-vos el programa, instal·lar-lo. Hi ha versions del servidor per Linux, versions per Windows 7, versions per Windows Server, versions per macOS, és a dir, podeu instal·lar-lo a qualsevol màquina que tingueu. I hi ha una versió especial per al Raspberry Pi.
Allò que vas ensenyar l'altre dia.
Tornem-hi, ara anem al darrere. Vosaltres us compreu un Raspberry Pi, 40 euros.
El Raspberry Pi, Jordi, és sí. Com un...
En tenim un.
Ja. En tens un també, tu?
Sí, és que no en dubtava gent.
Us compreu un Raspberry Pi per 40 euros.
Jo dic que és una caixa de targetes de visita convertida en un ordinador.
Espera que després explicarem una altra cosa. 40 euros del Raspberry Pi, 60 euros d'un disc dur USB, que no val més, els enxufeu, i per 100 euros teniu un Dropbox a casa vostra.
Molt bé.
Què heu de fer? Pel Raspberry Pi encara és més senzill. Hi ha un senyor, tots els links aquests els trobareu a l'escrit que posem cada setmana, hi ha un senyor que hi ha fet una versió del Linux més a l'OnCloud, tot junt, amb un arxiu que l'únic que has de fer és baixar-te'l i copiar-lo a la teva targeta SD del Raspberry Pi. Poses la targeta, arranques i allò està funcionant des del primer dia.
Molt bé.
És a dir, una cosa addicional que haurem d'explicar també és que per accedir des de fora de casa teva necessites que aquell ordinador, el Raspberry Pi o el que sigui, tingui una adreça IP pública.
Clar. Dir, si no pots arribar.
Si no, no pots arribar. Si només vols fer-ho servir a casa i compartir-ho entre la gent de casa, li poses una adreça privada i ja està, ja s'ha acabat el problema. Per posar una adreça d'IP pública el que has de fer, tens dues solucions. O li pagues en el teu proveïdor de DSL o de cable el que costa una IP pública, cost variable entre dos,
una
tres...
IP fixa, vols dir?
Una IP pública fixa. Ah. Entre dos, tres, 12, fins a 12 euros al mes et cobren alguns, que és una pasta, o fas servir la solució una cosa que es diu NoIP.
NoIP
és un sistema que el que fa és... Nosaltres sempre tenim una adreça d'IP pública. Uh-huh. El problema és que si no pagues una fixa, cada vegada va canviant. Amb això no pots arribar, no pots arribar enlloc. Aquests senyors de NoIP el que fan és que cada vegada que el teu proveïdor d'ADSL et canvia l'adreça IP, ells et mantenen una base de dades, per entendre'ns, on diu ara aquest senyor, la nova IP és aquesta. I a partir d'aquí tornes a funcionar com si tinguessis una IP fixa.
Va, és com un redireccionador.
És com un... Sí, sí. Els DNS funcionen que una IP va associada amb una adreça del que podem entendre normal, vilaweb.cat. Aquests el que fan és a una adreça li donen una IP, però aquesta IP cada vegada va canviant. I cada vegada has d'anar a preguntar-li a aquella gent, però això ja ho fan automàticament, cada vegada has d'anar a preguntar, ep, aquesta adreça, quina és la nova IP que té a partir d'avui? Com que el teu ordinador va investigant, el teu servidor, el que tens a casa, va investigant quina IP tens en cada moment, quan canvia perquè el teu proveïdor de DSL te la canvia, li envia a la base de dades la nova IP i ja problema resolt. Si sou uns manetes, hi ha fins i tot sistemes perquè el deu muntant un peça per peça, el Dropbox, a un cloud.
No cal.
Sí, hi ha gent que és molt manetes.
Bricolatge.
Jo posaré tots els links perquè la gent pugui arribar a fer-lo programet per programet i que el vagi fent.
Avui entre el Jordi Santacana, que munta avions, i tu, que muntes Dropbox, la cosa és...
Però ell els muntava amb 19 anys,
Més informació a comunicacions.cat.
Això no ho havia entès jo, Jordi. Tu als 19 anys vas muntar un avió?
Un avió tripulat, una avioneta, em vaig fer una avioneta.
Al garatge?
A casa, sí. A casa.
Com?
Sí, vas muntar... em vaig construir.
Quin any estem parlant, ja?
Estem parlant de l'any 92-93. Jo vaig començar a estalviar molt jovenet.
I te vas muntar una avioneta,
sí,
a casa?
Sí.
I la vas fer volar?
I tant, durant anys, sí. El viatge més llarg que vaig fer va ser fins a Lió. Em vaig enlairar de Mollà un dia, al matí, de matinada, i a les 5 de la tarda estava a Lió, amb l'avió fet a casa. Però no era jo pas l'únic, és a dir, és un sector que ha estat molt,
sí,
molt ocult.
O sigui que vas passar per sobre els Pirineus.
Sí, vaig passar òbviament per la Jonquera. Això seria una altra aventura. Vaig passar per la Jonquera, vaig trobar un mar de boira, em vaig posar sobre el mar de boira, i després dificultats per baixar, perquè en aquella època el GPS... estava en una fase molt delicada, perquè te'n compraves un, et donava tranquil·litat, però no fallava sempre, no anava mai. No hi havia tota la constel·lació, eren poc sensibles, i tu anaves amb la confiança que allò t'orientaria i de cop i volta allò es desconnectava. I el meu GPS tenia la mania de desconnectar-se sempre que jo em desorientava. Això seria una altra història interessant, que no deixa de ser una continuació el que estem fent ara d'aquesta mateixa passió, que és experimentar amb la tecnologia i fer-ho un mateix i acabar-hi tenint una vivència molt intensa amb allò que has desenvolupat. En el cas de fer-se un avió, això ja és extrem.
Què explicava? 7, 8 o 9 metres?
Sí, una avioneta...
No el fas amb el saló de casa teva?
No, de fet ocupava dues habitacions.
Però, perdona, jo és que me quedé com flipat quan escolti aquest tipus de coses. O sigui, tu vas muntar-te un avió teu en planos fets per tu?
Sí,
vas comprar un avió fet i el vas muntar?
No. Hi ha un, als Estats Units hi ha un moviment molt, molt potent de construcció amateur. Als Estats Units és la terra on la gent es construeix les coses, la gent es fa la casa, es fa el cotxe, es fa el barco i es fa l'avió. I aleshores a mi em va arribar a mans una revista que explicava, com una mica com pot ser Mecànica Popular, una revista d'aquest tipus, d'aquestes revistes de l'època que explicaven doncs com fer-te un barco a partir d'un motor de camió i quatre coses. Doncs hi ha una revista especialitzada d'aquesta associació que explica constantment com construir-te avions a casa. I aleshores en allà vaig conèixer un dissenyador que anunciava doncs els planos que et venia, el disseny, és a dir, tu rebies un conjunt d'instruccions i planos amb unes mides i uns materials
com,
en brut
com
que
un
seran...
moble d'IKEA.
Sí, però encara molt menys prefabricat, és a dir, el que rebies gairebé era un tronc comparant amb el moble, no? De fet, és el que em vaig trobar quan vaig obrir la caixa amb aquests plànols i material, doncs hi havia un acudit que el mateix fabricant posa, que on es veia un tronc amb branques i tot, i l'home li deia a la dona: mira, ja ens ha arribat el kit d'avió. I era un tronc amb branques. Doncs una mica això, 3 anys i mig a casa, doncs, prenent mides tallant fusta.
Això deu ser molt difícil, perdona, jo soc molt ignorant, no? Però això, connectar els cables, no sé si és tan senzill un avió com un cotxe, al final no entès encara perquè...
És més senzill, un avió és més senzill, un avió lleuger, petit, és molt més senzill mecànicament que un cotxe. El que passa és que hi intervenen moltes tècniques diferents. Has de saber soldar, has de saber treballar amb alumini, has de saber entelar, cobrir de tela d'una manera prou segura, has de saber-ne de moltes coses, fer la instal·lació elèctrica, la instal·lació de combustible, el motor. La part més crítica no és que sigui molt complexa, és que ha de ser molt, molt, molt segur. És a dir, que allò que fas ho has de fer molt, molt, molt bé.
Sí, clar, perquè un cotxe et falla el motor i t'ha al mig del carrer.
Exacte. I en aquest cas, el ser un avió monoplaça, doncs no em va quedar més remei que provar-lo jo mateix, clar. No podia convidar cap pilot més experimentat a que m'ajudés.
Tu havies volat en aquella època? O sigui, havies conduït avions?
Jo havia volat amb altres pilots, amb avions diferents, m'havien ensenyat una mica, i aleshores ja vaig començar a córrer amunt i avall per la pista. Jo no tenia previst volar, jo m'anava entrenant amb córrer per la pista, que és prou difícil. De fet, l'avió, un avió amb patir de cua, és a dir, que té dues rodes al davant i una al darrere, és molt més difícil de controlar per terra que no pas a l'aire. I jo anava entrenant fins que els pilots més experts de Mollà un dia em van veure que ja anava molt de pressa amunt i avall per la pista i em van dir: Jordi, si pots fer això ja pots volar. I vaig dir: ah sí? Doncs gas a fons. És el moment més intens de la meva vida, amb diferència, salva qualsevol altre que pugueu imaginar. És a dir, quan em vaig trobar a 100 metres de terra amb aquell avió que jo m'havia construït i que la pista ja quedava enrere,
és espectacular, és
espectacular. Jo el que vaig pensar és que moriria no de l'accident, sinó de l'atac de cor que tindria immediatament. I aleshores, un cop em vaig sobreposar una mica, vaig pensar: si has estat 3 anys i mig construint i ja portes tants anys estalviant, vola una mica perquè t'estrellaràs a l'aterrar, per tant disfruta de l'avió, dona't una volta i almenys que puguis dir que has volat. I estava fent voltes per allà i de cop i volta, en una maniobra, vaig veure que la pista em quedava encarada, que la tenia al davant, i vaig dir: calla, ara o mai. Vaig anar traient gas i vaig aterrar a la pista, vaig fer uns bots, però cap problema, i va ser el dia més feliç de la meva vida.
Però això vol dir que tu vas aprendre a conduir avions, diguem...
Com s'aprenia a conduir abans, és a dir, que el teu pare, algun amic, el teu germà gran, t'ensenyava en un tros de carrer que no vingués ningú, t'ensenyava, i la gent aprenia a conduir els cotxes així, doncs jo vaig aprendre a pilotar d'aquesta manera.
El que es troba que és fascinant de la teva història, Jordi, és que d'una passió personal has fet la teva vida empresarial també, no?
Sí, sí. Diuen que és el que no s'ha de fer, però nosaltres
ho fem així.
Jo crec
que sí que s'ha de fer.
Bé, això et dona el privilegi de passar-t'ho infinitament bé a la feina. Tant és així que el problema de vegades és fer vacances perquè no hi ha res que et diverteixi tant com la feina. Que és un problema que també seria un tema a part.
I tu deies que ara el projecte que teniu allà a Mollà és crear un centre amb altres empreses, etcètera.
Exacte.
Aquest sector, diguem, quina perspectiva té tot això? O sigui, per exemple, la vostra empresa, quanta gent sou a la vostra?
Nosaltres som 6 persones a l'empresa i tot el sector, des que nosaltres vam començar, es va dient que serà un sector que tindrà un gran creixement en el futur. Nosaltres sentim això des de fa anys. Tard o d'hora l'haurà de tenir. I de fet ja el va tenint. Probablement no serà una explosió com ens imaginem, però serà un creixement sostingut prou intens. Aquest estiu hem estat a Estats Units, a la fira més gran d'aquest sector del món, que es va fer a Washington. Hi havia 600 estants, 600, que està aviat dit, que trigues 2 o 3 dies a visitar-los tots, d'empreses dedicades exclusivament a aquest sector.
Però a més tu devies parar boig allà, no?
Sí, 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 sí. A més, ells es quedaven molt sorpresos quan els explicàvem el que fèiem a l'empresa, perquè als Estats Units hi ha hagut una legislació que ha prohibit explícitament les aplicacions comercials. Per tant, quan nosaltres els hi expliquem el que fem a Espanya, ells es queden molt sorpresos i d'alguna manera ens envegen l'experiència que nosaltres hem pogut adquirir, perquè desenvolupar tecnologia al laboratori està molt bé, però arrossegar-se pel país aplicant-la, això vol dir doncs, estar 3 sota 0 a Teruel un hivern intentant enlairar l'avió, o després estar a la meseta a 42 graus a l'estiu fent control agrari, doncs d'això n'aprens molt. Nosaltres això en diem fer el París-Dakar, és a dir, una cosa és dissenyar un cotxe i donar una volteta pel barri i et creus que funciona, i l'altre és portar-lo al París-Dakar i veure què passa. I nosaltres, diguem, fem el París-Dakar cada vegada que fem aplicacions extensives que ens obliguen a volar durant molts dies seguits, moltes hores de vol, i això és el que ens ha permès depurar aquesta tecnologia. Aquest privilegi que hem tingut nosaltres de fer-ne una aplicació comercial no s'ha donat als Estats Units. Per tant, estem en una posició, diguem, en què d'alguna manera els interessa la tecnologia que tenim i l'experiència. Per això hem signat un conveni de col·laboració amb un consorci americà que està liderat per la Universitat de Utah, que ens permetrà a rebre alumnes americans d'aquestes universitats que vinguin a Mollà, que els hi puguem explicar el que hem fet i que ells ens expliquin el que fan allà, i que a través nostre també puguem enviar estudiants de les universitats d'aquí cap allà.
Vosaltres teniu relació amb les universitats d'aquí, no? Imagina't, sí, la Politècnica de Catalunya, suposa que típicament deu ser la que...
Sí, té departaments que estan treballant en aviació no tripulada.
I ara se m'ha acudit una pregunta quan parlaves de les legislacions. Clar, això, cada país deu tenir una legislació absolutament diferent.
Sí.
Si tu vols anar a treballar amb els teus avions a França, què passa?
Bé, ara estem en una situació en què cada país està treballant en la seva normativa, però aquesta situació canviarà d'aquí no gaire, perquè hi haurà d'haver una normativa comuna a tota Europa. Per tant, sabem, cada país sap que la normativa que està preparant té una vida molt curta. És una manera de donar una sortida legal a tota aquesta activitat, però que s'haurà de recollir en una normativa més àmplia a nivell europeu.
I tu pots anar ara a França a treballar?
Actualment és molt difícil donar resposta a això, perquè si fins i tot aquí de vegades estem en aquest procés de redacció de la normativa i per tant encara tot això està canviant, vol dir que d'una setmana per l'altra tenim novetats, doncs seguir el que fa cada un dels països setmana a setmana o mes a mes és molt difícil. Hauríem de preguntar-ho. Quan hem anat a Bòsnia, per exemple, hem entrat en contacte amb les autoritats que controlen l'espai aeri a Bòsnia i ja vam obtenir fa 2 anys un permís que és històric, perquè és un permís on les autoritats del país autoritzen explícitament els vols amb el nostre sistema dins el seu espai aeri, dins d'unes zones i d'uns períodes de temps determinats.
La prohibició aquesta als Estats Units, com es justifica?
Jo crec que és difícil d'explicar des d'aquí, però d'alguna manera els polítics es preocupen per les conseqüències o quina serà l'opinió pública respecte a l'ús d'aquesta tecnologia. Per tant, ells opten d'entrada sempre per l'opció més segura, que és dir, si no s'aplica, doncs no hi ha risc. I mentrestant ho anem estudiant.
Però això vol dir, per exemple, que el Google Maps deixarà d'existir?
No, perquè... No.
Va per satèl·lit.
Tant Google Earth com Google...
El que no existirà és l'Amazon, de moment, no?
Sí, i aquesta és una situació provisional, és a dir, estic molt segur que molt aviat donaran una sortida comercial a les aplicacions, perquè al darrere hi ha un mercat, hi ha un creixement econòmic, creació de llocs de treball de qualitat, etc., que no es poden permetre renunciar-hi més temps. Per tant, molt aviat tots els països hi donaran una sortida.
Escolta, i quina és la cosa més rara que us ha tocat fer? Rara en el sentit de difícil, de complicada, de dir...
Sí, em
si
recordo...
Si ha vingut algú i s'ha dit una cosa que ho dit i això, com cara més fa?
De vegades el que és molt complicat és trobar un lloc d'enlairament i aterratge, és a dir, ara recordo un vol a Màlaga des d'una rotonda, no? Des del jardinet del mig d'una rotonda. Va ser realment complex enlairar-se i aterrar allà amb tot el trànsit. Moltes vegades costa, perquè aquest és un país orogràficament complicat, molt dens. De vegades quan veiem el que fan les empreses a França, Bèlgica, Alemanya, veiem aquelles planures immenses, ells fan servir sistemes de pilot automàtic, d'aterratge automàtic. Clar, si tens un camp que fa 4 quilòmetres per 2, doncs no tens gaires problemes, vols anar automàticament anar baixant i en algun lloc pararà, no? Però si fas això a Catalunya, doncs aniràs a parar doncs, contra una paret de pedra seca, un polígon, una unifamiliar, una altra línia d'alta tensió. Això fa que el país també determina molt la tecnologia que es faci servir. I en aquest cas, Catalunya és complicat.
Uh-huh. En qualsevol cas, us divertiu, no?
Suposo sí,
que quan,
molt,
quan
molt.
Us toquen enlairar-vos des d'una rotonda,
sí,
també
deu
ser allò de dir, ostres, que divertit, no?
No, patim molt, perquè una part molt important de l'empresa està a l'aire en aquell moment.
Clar.
És a dir, la nostra millor càmera, el nostre millor avió, la nostra millor tecnologia està allà dalt i estarà una hora allà dalt i ha de tornar sencera. Per tant, moltes vegades patim i sentim molt el pes de la responsabilitat davant del client de lliurar-li les imatges que ens ha demanat en el termini que ens ha demanat, amb la qualitat que vol, perquè nosaltres se'ns mira com a tecnologia nova, se'ns mira amb lupa. Si passa el satèl·lit i troba tot núvol, hi ha unes ombres, no pot observar o té un problema tècnic, ningú qüestionarà que el satèl·lit és una eina poderosíssima d'observació a la Terra. Per molts problemes tècnics que tingui, ningú s'ho qüestiona. En canvi, diguem, en el principiant, el que ha de demostrar que aquella tecnologia és vàlida, se'l mira amb molt més detall, i nosaltres ens sentim molt, molt responsables de crear aquesta opinió de que aquesta és una tecnologia fiable, vàlida, econòmica. Per tant, ens divertim quan ho recordem i ha anat tot bé.
N'hi ha moltes empreses com la vostra o sou molt, és un mercat encara molt, molt buit?
N'hi ha molt poques. N'estan sortint força empreses que estan orientades a la fotografia aèria obliqua, és a dir, a generar perspectives, imatges com poden ser les d'una fàbrica, d'una nau, d'una casa unifamiliar. Per exemple, les immobiliàries treballen molt amb aquest tipus d'imatges. Aquest és un sector que nosaltres no abordem. En aquest sector sí estan sortint moltes empreses. I n'hi ha algunes altres. En Espanya hi ha el País Basc, una empresa que és Fulmar Aerovision, que porta molts anys també desenvolupant tecnologia no tripulada, i alguna altra, i n'estan sortint moltes últimament.
Bé, en qualsevol cas, vosaltres des de Mollà, des del 2003, esteu acumulant una experiència única i per tant vaja, espera que això continuï per molt de temps. Això ha estat l'internauta d'aquesta setmana, l'hem fet amb Jordi Santacana, director de CAT-UAB. Els qui vulgueu saber més sobre aquesta empresa, www.catuab.com. Jordi, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres amb l'internauta. A part de tot el que has explicat, molt interessant, ha estat molt divertit.
Gràcies per convidar-me.
No, un gran plaer, i algun dia vindrem a veure avioners d'eixos.
Quan vulgueu, quan vulgueu.
Un dia anar a Mollà a veure avioners d'eixos.
Jo em va donar la revista aquesta per fer l'avió.
Oh,
tinc una pila guardada a casa i encara m'agrada rellegir-les.
Bé, en tot cas, això ho filmaríem en vídeo i tot. Joan Jofre amb el seu avió. Joan Jofre, fins la setmana vinent, que ens parlaràs d'algun altre invent del TV o d'aquests teus. Martí Crespo, Jordi Carreño, a l'altra banda dels vidres, com sempre, moltes gràcies. Ja sabeu que aquesta temporada acabem sempre amb una de les cançons que es graven en acústic aquí a VilaWeb Televisió, en aquest cas concret, El senyor de l'enrenou, dels Pirats. I com sempre, com cada setmana també, ja sabeu que tots els dies, les 24 hores del dia, tota la informació del país i del món la trobareu a vilaweb.cat. Ens trobem la setmana vinent així a l'internauta.
Vinga, anem a remenar la família, ha! Jo sóc d'un top andarra, sóc senyor de la barra, tantes nits interminables, cada cop sóc més macarra. Jo sóc la sargantana, tinc un pacte amb el diable, per dir les coses clares, arrossego mala fama. Sóc l'ovella negra, solter sense remei.
Ai, que se'm baixarà l'arròs, nen.
I un llunàtic malparit, em vull la sang. I no ho saps ben bé prou,
torno cap a casa amb la llum del primer sol.
Em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Sóc senyor de l'enrenou. Remena, remena, la pirata és aquí. Ska, reggae, music pel meu sexy body. La nit pot ser molt llarga, la música ben alta, el rom que mai no s'acaba, la partida està guanyada. Ska, reggae, music pel meu sexy body.
I no t'adormis pel camí.
Quin ús de hash, fes que giri el teu vinil. I pel teu sexy redim em vull la sang. I no ho saps ben bé prou.
Torno cap a casa amb la llum del primer sol.
Em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou. Em vull la sang. I no ho saps ben bé prou.
Torno cap a casa amb la llum del primer sol.
Em vull la sang. I no ho saps ben bé prou. Soc senyor de l'enrenou.
Bueno, costa fer una miqueta d'enrenou aquí el dimarts a la tarda, però ho anirem intentant mica en mica, a poc a poc. Vinga, vinga, fot-li. Vinga, brètol. I aquí a l'Espai VilaWeb, Pirats Sound System, presentant en Vull la Sang 2013, original Pirats Sound System, directament des del barri de Sants i el Maresme, ens Vull la Sang, vinga, vinga, ens el tricot!
Jo pensava que amb la de Tartodora això se'm passaria. Jo no pensava que la barra acabaria. Que la barra acabaria. Cervesa, nocturnitat, cada nit de bar en bar. Tingueu ben clar que no podreu passar amb aquest gat vell. No, són tants anys, tants parancs, són les nostres mostres d'aquestes que fan històries no aptes pels comptats. No tinc destí tombant eternament.
Perquè és llarg el
perquè
camí.
Perquè diu que és llarg el camí. No marxarem mai més d'aquí. Hi ha més plats a la ciutat, més soroll per enredar. Girem els plats i tornem a començar els hidrats. Que la pirata ara arriba càrrega la llesta en forma. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol. Em vull la sang i no ho saps ben bé prou.
Soc senyor de l'enrenou, em vull la sang
i no saps ben bé prou. Torno cap a casa amb la llum d'un primer sol.
Em vull la sang i no saps ben bé prou.
Soc senyor de l'enrenou.